4 minuts, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Xisco Nadal. I Vetres Ràdio.
Són les 12 i 5 minuts i 12 segons. Siau benvinguts al dia Mallorca, la desconnexió insular de la major de les Balears. I per això, ara mateix, volem recordar-vos que...
Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears.
I avui recorrerem la major de les Balears de punta a punta i passarem, per exemple, Maria Antònia Esquines, molt bon dia.
Molt bon dia.
Passarem per Sineu.
Així és, el passat 25 de juny, l'IES Sineu va ser reconegut com un dels centres educatius més sostenibles de l'Estat a la cinquena edició de la gala Cinquers.
I no serà l'únic centre educatiu amb qui connectarem avui, no és cert?
Així és, també l'ESADIP ha posat en marxa la convocatòria extraordinària de les proves d'accés per al curs 2026-2027 amb les prescripcions ja obertes, i en xerrarem amb la directora Maria Antònia Sales.
També tindrem el nostre espai Mallorca Jove, en la jove del programa, que és la Maria Antònia Esquines, aquí present, i a més haurà temps per la cultura.
Connectarem amb la pianista, investigador i musicòleg Joan Síria Maimó, perquè acaba de publicar dos llibres dedicats a músics i músiques oblidades de Mallorca.
I d'una hora de ràdio que podrem fer gràcies a la bona feina de Yolanda Ruiz i de Victòria Cerdà a la producció, i també d'en Marga Cifra al control tècnic. Un programa ben complet que començam just ara.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor.
Ara no parlarem ni de món ni de pecat, però sí que parlarem de reconeixement prohibit, que és de molt de músics, sobretot dones, que varen veure com el seu talent no era reconegut, perquè la música també és memòria, i de vegades recuperar una part del nostre patrimoni és també reparar una injustícia històrica.
Per això avui volem conversar una estona amb el pianista, investigador i musicòleg Joan Síria Maimó, una de les persones que més ha contribuït en els darrers anys a recuperar músics i músiques oblidades de Mallorca. El motiu de la conversa són els seus dos darrers llibres. D'una banda, Les harmonies del compromís, dedicat a la religiosa pedagoga i música Margalida Miralles Pocoví, i de l'altra, Tres músics mallorquins víctimes de l'antixuetisme, guardonat amb l'11 Premi Font i Roig d'Assaig, que recupera les històries de Bernat Aguiló, Maria Pinya i Nicolau Bonnin.
I ja el tenim en connexió, ja el podem saludar. Joan Síria, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, jo bé i vosaltres.
Encantats de saludar-te. Sempre és un gust poder parlar amb tu de música i de patrimoni, perquè, Joan, quan parlam de patrimoni musical, solem pensar en partitures i compositors. I allò que tu defenses és que també cal recuperar les persones. Per què era tan important recuperar aquestes biografies?
Exacte. Bé, jo pretenc sempre defensar-ho tot, però sí que és vera que defensar les biografies penso que és una part molt important, perquè les biografies se conformen de petits detalls que moltes de vegades han passat per alt o que inevitablement es part dels temps han engolit. I això també comporta recuperar una part molt important tant de la història com de la historiografia nostrada de Mallorca i de la història de la música. Així que penso que és bastant important recuperar totes aquestes biografies, sobretot d'aquests que estan un poquet més enfonyats perquè sempre tenen punts interessants.
Clar, esteu dos darrers llibres perquè ets un home molt prolífic i has publicat un munt aquest darrer any. Tenen un element en comú, que són dones i homes que per diferents motius han quedat fora del relat oficial. Què atreu en Joan Síria d'aquestes històries invisibles i invisibilitzades?
Bé, en Joan Síria, he de dir que no se considera xafarder, però sí que se considera curiós i sempre vol saber tot el que ha passat a darrere. Llavors, sempre quan veig o me surt a través d'investigacions, o un buidatge d'hemeroteca, o un buidatge d'arxiu, qualsevol nom que té certa sucositat però que està com a mig poc documentat, sempre me causa més interès. I més, com he dit, aquests que sempre varen estar un poquet més en tercera línia, perquè moltes de vegades realment ha estat història que els ha passat a tercera línia. I això un poc me va passar quan, fent el treball de doctorat, vaig trobar moltes referències en Margalida Miralles i Popoví, per exemple, que va ser una religiosa, filla de la puresa de Maria, coneguda especialment per haver estat, per haver emprat una pedagogia musical molt avançada en el seu temps, i això me va portar a estirar aquest fil. I gràcies especialment a les germanes de la puresa, i més en concret encara a la mare Francisca Arbona, que sempre va posar en el meu abast tot el que tenien de la casa mare, doncs he pogut un poc retratar, redibuixar el perfil d'aquesta senyora, que efectivament va ser en tot el lluny una dona amb una pedagogia molt innovadora, amb una destresa com a intèrpret de piano, d'òrgia i d'arpa bastant reconeguda, però bastant reconeguda únicament dins del cercle de la puresa. I en tot això sí que s'ha volgut recuperar, i gràcies a una ajuda, o bé, a l'edició que s'ha fet d'aquest treball per part de l'Ajuntament de Montuïri, se va poder recuperar a la fi la figura d'Anna Margalida Miralles, que sempre havia estat molt reconeguda, tot i que molt present en els cercles de la puresa.
Clar, Joan, del llibre sorprèn descobrir una dona que dominava el piano, l'orgue, l'arpa, l'harmonia i la pedagogia musical en una època en què les dones tenien poques oportunitats de projecció pública. Què ens diu això sobre la Mallorca de finals del segle XIX?
Això ens diu, per exemple, que no només hi ha testimoni de Margalida Miralles, sinó que n'hi ha moltíssims més de testimonis, igual de sucosos o molt més sucosos que de Margalida Miralles, protagonitzat per dones que, malauradament, han passat, com sempre he dit, de puntetes per la història i que després, a part dels temps, les han acabat d'oblidar, ha acabat de fumar el seu record i el seu relat. I és un poc el que jo m'estira, és a dir, recuperar tot aquest patrimoni, donar-lo a conèixer, fent-ne difusió, i que especialment siguin conscients els mallorquins que no necessàriament han de mirar cap a de fora, cap a més enllà de les fronteres de Mallorca, per saber que hi ha hagut bons i bones músiques, sinó que a Mallorca n'hi ha hagut, i hem de ser conscients d'aquest fet.
Clar, Joan, perquè de vegades m'ho surt per TikTok un vídeo de qualcú que descobreix una monja tancada de per Alemanya que tocava el clavicordi i m'ho sembla que han fet un ou de dos vermells. I, en canvi, a Can Nostre, gràcies a investigacions com la teva, també sabem i descobrim que tenim patrimoni cultural que encara queda molt arraconat, supòs també per com s'explicaven les coses en aquell moment, que era tot allò que s'ha fet per dones, o era anònim o no se li donava prou importància.
Talment és així. És a dir, a Mallorca, com tu bé has dit, podríem fer ou de d'or vermells quasi cada dia en tot el patrimoni, no només musical, sinó de totes les manifestacions artístiques que tenim. Però no sé si també és un poc escarat de mallorquí, que a vegades també tendeix a mirar un poc més enfora el que hi ha i a infravalorar el que ha tingut, el que han tingut a Mallorca, que també mos han pes un poc que tot aquest volum, tot aquest material, hagi quedat amallat. Però vaja, tot i així, és molt, molt, molt rellevant totes les manifestacions artístiques que hi ha a Mallorca, no només musicals, aquí va haver a temps passat, i jo convido que la gent les conegui, els estudiosos en facin difusió, perquè la veritat és que té molt d'interès.
Margalida Miralles, que ho comentàvem abans, també va conviure amb la mare Alberta Jiménez. Quin pes va tenir aquest context educatiu en la seva manera d'entendre un poc la música?
lògicament hem d'entendre que va tenir un pes bastant fort i bastant rellevant, perquè tots sabem que Alberta Jiménez va ser una pedagogia molt donada a les noves pedagogies, és a dir, totalment dedicada a la pedagogia, a l'educació de la dona, a la formació de la dona, i el fet que la Margalida Miralles convisqués primer de tot com a alumna amb Alberta i després com a membre del seu claustre, diguem-ne, docent i de la seva primera congregació religiosa, lògicament això li digué influir per poder tirar endavant amb una carrera com a professora, com a pedagoga, que a tot el lluny és molt interessant, perquè, per exemple, la Margalida Miralles va realitzar el que avui, en el segle XIX, el que avui en dia diríem unes programacions didàctiques que realitza qualsevol professor amb uns criteris que ella donava a ses alumnes de la puresa, que per res avui en dia, bàsicament, si de canviant la data, la podríem emplear avui en dia, perquè ella donava a les nines lliçons de solfeig, lliçons d'harmonia, lliçons de piano, lliçons de com dirigir un cor, i tot això també a les alumnes de magisteri de l'Escola Normal de Mallorca. Clar, sense donar-se'n compte, diguem que varen un poc promocionar o crear mestres d'escola un poquet especialitzades en música, que també varen poder transmetre després els seus coneixements en música en els alumnes que anaven tenint. Llavors, és una tasca que crec que és, torno a repetir, totalment rellevant.
Clar, explicaves que aquestes alumnes adquirien una formació musical molt sòlida i tens la sensació que en Margarida Miralles i en moltes professores de música, moltes mestres de música, passa el mateix que en els cuiners, que les dones són cuineres però els homes són chefs i que tenim tendència a reconèixer molt quan un home excel·leix però no tant quan ho fa una dona. Creus que encara a l'actualitat no han reconegut prou el paper de moltes dones com a mestres de música? I una mica el teu llibre, que és Les harmonies del compromís, ves a posar una baula en aquell camí per posar de relleu, que també hi ha hagut moltes dones, grans dones, mestres, que han ajudat a altres a viure i a estimar la música.
Totalment d'acord. Hi ha hagut moltes dones, tantes com homes, que des d'una posició totalment ombrívola i desconeguda varen empènyer perquè molts d'altres poguessin estudiar música i els varen formar amb uns criteris que molts d'homes no tenien, pel simple fet de que en el segle XIX ja hi havia moltes dones de Mallorca que tenien un currículum molt més brillant i molt més llampant que els que tenien molt d'homes músics amb elles coetànies. Però que varen ser víctimes de la societat, sempre ho dic, amb aquesta expressió, varen ser víctimes de la societat que els va tocar viure, és a dir, varen ser dones a dins d'una època llavors les qualitats i el valor de la dona estaven totalment infravalorats i totalment un esgró inferior als dels homes. I, per exemple, jo m'he trobat dones que varen ser alumnes de grans professors de per Europa, de per París i de per Alemanya, que els seus alumnes m'han comentat punts que els varen transmetre pedagògics i aquestes professores que per res, molt d'homes amb elles coetànies, professors de música, eren capaços de poder-los transmetre, però bàsicament per la formació que ells havien tingut, una formació que, torno a repetir, ha passat bastant de puntetes per damunt la història de Mallorca.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és el Dia Mallorca, això m'ho conversa amb el pianista, investigador i musicòleg Joan Siria Maimó, que és un home prolífic. Fins ara hem parlat d'aquest llibre, Les harmonies del compromís, que ha dedicat a la religiosa, pedagoga i música Margarida Miralles, però també té d'actualitat tres músics mallorquins víctimes de l'antixuatisme, amb el qual Joan va ser guardonat en l'11è Premi Fontirroig d'Assaig. Ja ha recuperat les històries d'en Bernat Aguiló, na Maria Pinya i en Nicolau Bonnin, que això seria un exemple de com la discriminació per motius d'origen familiar també ha tingut molt de pes fins fa no res a casa nostra.
Talment, és a dir, jo aquest treball que ara ho he citat, la veritat és que li tenim bastanta d'estima, com a tots els que he fet, perquè, com ells, a vegades jo també, per unes altres raons, vaig ser repudiat o vaig ser rebutjat a segons quins cercles socials, a segons quins ambients. Llavors, el vaig fer molt de mor per tenir present aquest punt. Però, tot i així, és veure que en aquest assaig ja vaig analitzar, perdó, com varen evolucionar les carreres o com se varen tronquear les carreres d'en Nicolau Bonin, d'en Bernat Aguiló i d'en Maria Pinya, especialment o únicament per ser portadors d'un llinatge determinat, un llinatge que era a Mallorca del segle XIX i fins no fa tampoc tant d'anys eren considerats com els descendents dels suposats de l'assassin de Crist i a Mallorca s'ha de conèixer com a xuetes, és a dir, una gent que jo sempre dic forçada per la societat a la diferència. I això va fer que el fet de ser xuetes, el fet de ser portador de llinatges com Aguiló, Pinya, Bonin, etc., les van entrebanquear a les seves carreres. I el curiós d'aquest assaig és que ja vaig, diguem-ne, fer una anàlisi de com els diaris d'una ideologia de Mallorca venien aquests ensurts i com ho varen vendre els diaris d'una altra posició ideològica. I, finalment, com se varen resoldre aquests tres casos, que, malauradament, aquest destret se va resoldre, perquè fins i tot en Bernat Aguiló va tenir coratge d'escriure al rei Ferran VII demanant-li motius pels quals, havent aprovat unes oposicions organistes de la seu, no li era donat per ser portador d'un determinat llinatge. I el rei, en el final, li va donar ja per escampar, que el deim a Falanit. I com els altres dos casos, i Esquerda de Maria Pinya, son pare, que era misser, va entendre que el capellà de la parròquia del Terreno, l'any 1883, no la deixés participar d'una audició musical junt amb altres alumnes d'aquella barriada per fet de nombre Pinya Fortesa. I son pare, bé, lògicament ho va entendre, per ventura, per por, ho va acceptar. I Esquerra de Nicolau Bonin, pràcticament tres quarts de lo mateix. Ell va entendre que un punt determinat en les entrades que havia de tenir tot aspirant organista de la catedral era un atac contra la seva persona per motius d'antisemitisme, i això també els diaris ho varen vendre, però en el final en Nicolau Bonin no ho varen deixar presentar a les oposicions i va quedar a la parròquia de Sant Jaume com a organista.
I doncs, si vos agrada la música, vos agrada la història, avui vos han fet dues propostes, aquelles harmonies del compromís, dedicat a la religiosa, pedagoga i música, Margalida Miralles, i també aquests tres músics mallorquins víctimes de l'antixuatisme, ara ho comentaven, en Bernat Aguiló, na Maria Pinya i en Nicolau Bonin. Tot això escrit per la ploma d'en Joan Síria Maimó, que és pianista, investigador i també musicòleg. Joan, com sempre, un plaer escoltar-te i descobrir històries i personatges.
Moltíssimes gràcies, després també.
Una abraçada forta i molt bon estiu. I nosaltres ara feim una aturadeta per fer un glot d'aigua, però abans, com que avui és l'aniversari d'en Kevin Bacon, l'actor, saps que diuen que tots estan separats per 7 graus d'en Kevin Bacon? Que
de tu en
Kevin només te separen 7 persones.
Només.
Per exemple, tu ets amiga d'en Amarga Cifra. En Amarga Cifra coneix qualcú que vivia als Estats Units. Aquest dels Estats Units va sopar un dia a un... va fer una burger. De vora en Kevin Bacon, pam,
ja
rascataplam, que diria en Joan Campos, ja tenim aquesta connexió feta. Doncs avui aquest actor fa els anys, 60 i busques. Una fantasia que nosaltres volem celebrar en sa banda sonora d'una de les seves pel·lícules més conegudes. Footloose, un ball, tres anuncis i tot una tornem aquí al Dia Mallorca.
Tres ràdios, diversitat.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. El dia Mallorca i Betres Ràdio.
Seguim el dia a Mallorca i vos volem contar que el passat 25 de juny l'IETCINEU va ser reconegut com un dels centres educatius més sostenibles de l'Estat a la cinquena edició de la gala Thinkers. L'Institut destaca per posar els joves al capdavant de les accions, convertint-los en autèntics agents del canvi que lideren el missatge ecològic.
A més, les Balears han fet un doblet històric en aquesta edició dels Premis de la Fundació Repsol, ja que el Col·legi Bisbe Verger de Santanyí s'ha endut el guardó equivalent en la categoria d'educació primària, demostrant una vegada més el compromís de les escoles i instituts de l'arxipèlag amb el medi ambient.
L'IETCINEU està guardonat gràcies a les seves iniciatives, entre les que destaquen el desenvolupament de pràctiques d'economia circular i sistemes de compostatge, o també el disseny de manifests i materials de divulgació, entre moltes altres coses. I volem saludar en Pere Gelabert, el director del centre, per felicitar-lo. Pere, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te, primer de tot, enhorabona per aquest reconeixement, que suposo que com a director és un orgull veure com esteu centre pioner en aquests temes.
Sí, 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 moltes gràcies. Sí, la veritat és que és una gran satisfacció, i més de, per aquesta iniciativa, que va sorgir des de la Comissió Ambiental, amb el seu coordinador Antoni Català al capdavant, i que sempre ha tingut clar que la sostenibilitat no és una activitat puntual, sinó una manera d'entendre l'educació, i així ho volem aplicar en el nostre centre.
Ara que has nomenat Antoni Català, de dir que no és la primera vegada que els alumnes del centre IETCINEU reben un guardó per la seva conscienciació mediambiental, ja que el 2021 la Conselleria d'Educació i la de Medi Ambient els varen reconèixer també per la seva tasca, i el coordinador de tot això és Antoni Català. Toni, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, especial, molt bé.
També el que li deien en Pere, el director, enhorabona, perquè això vol dir que la feina que fas des de la teva comissió no només tira cap endavant, sinó que rep el suport dels alumnes.
Sí, rep el suport dels alumnes, rep el suport de la comunitat educativa, realment. L'Institut de Cinema em sento molt implicat, i tant que serà d'alumnat, equip directiu, personal adolescent, tothom col·labora i participa en tot el que van proposant.
Pere, explica'ns una mica com es du a terme aquesta tasca en els alumnes. És de caire voluntari o ja l'inclou dins els programes de les classes?
Sí, mira, aquesta tasca s'aplica d'una manera transversal dins les classes i, bueno, com hem dit. I la clau és que l'alumnat no només aprèn conceptes, sinó que també investiga, fa experiments, sembra arbres, recicla, fabrica bioplàstics, aprèn a reutilitzar materials, participa en activitats solidàries... En definitiva, que veu que les accions que fan ells tenen un impacte real i són compartits per tota la comunitat.
Toni Català, coordinador mediambiental del centre, explica'ns una mica quina és la tasca del coordinador ambiental en un centre educatiu.
Molt bé. Sí, la tasca del coordinador ambiental és una tasca que intenta aglutinar un poc a tots els membres a tot, que poden trobar dins un centre educatiu. És una... l'objectiu és impulsar, coordinar les actuacions relacionades amb la sostenibilitat dins el centre. Així que, el primer de tot, sempre, al principi de curs, el que hem de fer és formar una comissió ambiental, que està formada per professorat, personal de docents i alumnes. Després, així, durant l'any, anant pensant, donant forma a diferents projectes relacionats amb la sostenibilitat, i és l'educació ambiental. No se tracta d'organitzar activitats puntuals, se tracta de crear una cultura ambiental que impliqui tota la comunitat educativa. Així que jo vaig coordinant projectes, vaig parlant amb els diferents membres, cercant recursos, intentant les subvencions i col·laborant amb altres activitats, entitats externes, tornar promovent diferents campanyes de sensibilització i intentant que l'experta del medi ambient formi part del dia a dia del nostre institut.
I per on passa, Toni, que respecte pel medi ambient?
Què respecte?
No, dic per on passa, quin tipus d'accions posau en marxa, perquè la gent que està escoltant ara la ràdio entengui una mica perquè si et cineu és pioner en aquest aspecte.
Sí. Nosaltres el que fem és dur moltes activitats. Tenim molts projectes en marxa. Per exemple, te podria anomenar fomentar bons hàbits en el reciclatge. Amb això tenim un concurs de Coaula, un concurs on hi participen la majoria de alumnes que tenim en el centre. Ara no hi participen de batxillerat, però és una cosa que tenim en previsió que comencin a participar de cara l'any que ve. Fomentant que no duguin cap tipus de plàstic que sigui d'un sol ús. I van el berenar el duen amb una terminyola. Tenim un projecte que es diu la terminyola mola. I tothom, si tu de cine, el duen berenar amb una terminyola i ho duen tant des de batxillerat fins a primer d'ESO. Som un centre lliure de paper d'alumini. Després, fem molt de tallers que conscienciem la sostenibilitat i fent tallers per intentar reduir l'ús de tots aquests productes que tenen una obsolescència programada, és a dir, fomentant l'economia circular i els comerços a dins de centre. Per això podria comentar que tenim una pateta de comerços on poden comprar productes de comerços tant els alumnat com els professorat de tots els membres de la comunitat educativa i des de la cantina també poden comprar molts d'aquests productes. Un llarg etcètera de projectes, com per exemple la reforestació de l'anal d'espati. Aquest és un projecte molt important que tenim en el que l'alumnat se va involucrar sembrant plantes en l'espati per que creàssim un bosc i intentàssim lluitar contra el canvi climàtic. Aquest bosc ha anat evolucionant, ha anat creixent i ara ja tenim un bosc madur on hi poden fer moltes activitats allà de dins relacionades tant de forma lúdica com de forma docent.
Déu-n'hi-do, Toni, n'hi ha d'iniciatives. He començat a apuntar per si podia enumerar-les totes, però n'hi ha tantes que m'he quedat a lo de sa Carmanyola, que sou alumini free, reciclatge, productes d'obsolescència programada, comerç just. Pere Gelabert, ara que vos han tornat a donar aquest guardó, no sé si creus que, com que es guanyar fa riure, si els alumnes s'animaran més encara, els estudiants, a seguir amb més energia i més força totes aquestes iniciatives que ara ens comentava en Toni Català.
I esperant que estigui bé, com hem comentat, aquest premi és la tercera vegada que el mos donen, no? El mos van donar en edicions anteriors, aquest de 5, és del 2023, el 25 i el 26, és a dir, 3 anys quasi consecutius. I això fa que engresqui tant, no només a l'alumnat, sinó també a les famílies. I tenim molt de projectes de futur, eh? Mos fa molta il·lusió en dos aspectes. Volem consolidar tot allò que s'ha construït, i que ja hem posat les bases i continuar per mans, i després assumir nous reptes. Entre aquests nous reptes, quins podríem anomenar? Mira, en primer lloc, ampliar aquesta zona de reforestació de la qual parlava en Toni, amb noves espècies més de la zona, també crear propis planters i reforestar altres zones d'aquest pati que tenim tant, que és el que és un plaer, si mai el veus, és una joia que tenim. Després poder obrir aquesta zona reforestada per al gaudi de l'alumnat en temps de pati, que puguin passejar, berenar, etc. I després, el concurs a Coaula, com també ha comentat en Toni, poder ampliar a batxillerat i així tenir implicat totes les etapes educatives. D'altra banda, què tenim també? Volem moure noves iniciatives relacionades amb l'estalvi energètic. I entre aquestes, ens agradaria destacar l'estalvi d'aigua. Segur que la zona d'Esplars és una zona on això és un problema, el sistema d'aigua. Per tant, volem crear ciutadans conscients del valor d'aquest recurs, i que facin, bueno, que aconseguin, que vegin que és un bé limitat i preuat. I llavors, sobretot, el que ens agradaria és que la sostenibilitat continuï formant part del dia a dia de l'institut i que quan els alumnes se'n vagin de centre expliquin amb un valor i uns hàbits que els acompanyin tota la seva vida.
Clar que sí, tant de bo sigui així. I Toni Català, per acabar, quin consell donaríeu a un centre educatiu que volgués impulsar un projecte de sostenibilitat?
A veure, el primer consell seria començar amb objectius senzills, idear un projecte que sigui adaptable per al primer any. Després, tenir un equip de feina superimportant, trobar professorat il·lusionat i implicat i engrescat que pugui transmetre el seu entusiasme, que pugui contagiar l'entusiasme en l'alumnat. I en aquest moment, quan ja tens un equip de feina engrescat, un projecte petit torna gran. No em diria això.
Idò,
il·lusió i contagi d'il·lusió.
Idò, queda apuntat i supos que si qualcú vos va anar a consell, només heu de parlar amb en Pere Gelabert, director de l'IES a Sineu, amb Antoni Català, coordinador mediambiental del centre, un centre multiguardonat precisament per la bona feina que fan en la gestió d'aquest missatge ecològic. Una abraçada a tots dos i molt bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon estiu.
Fins aviat. I no deixem davant de l'educació perquè, vos ho dèiem al començament d'aquesta hora, l'ESADIP, l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes, ja ha obert el període de matriculació extraordinari de setembre per si algú s'anima a estudiar d'actor o d'actriu. Jo confiava ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. I mentre la Lupe mos canta això de puro teatro, dir-vos que aquestes setmanes molts estudiants decideixen quin serà el seu futur acadèmic, Maria Antònia.
Així és. De fet, per als qui somien dedicar-se al teatre i a les arts escèniques, ara s'obre una nova oportunitat. L'ESADIP ha posat en marxa la convocatòria extraordinària de les proves d'accés per al curs 2026-2027, amb les prescripcions ja obertes. Futurs actors de les Illes, preneu una nota.
I per conèixer millor aquesta oferta formativa, però també què significa avui estudiar interpretació a les Illes Balears, saludant a Maria Antònia Sales, que ella és directora adjunta de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears. Maria Antònia, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu, perquè aquests dies, ara ho dèiem, teniu oberta la convocatòria extraordinària de preinscripció. Quin perfil d'estudiant encara és a temps de presentar-s'hi i què li diries perquè fessin aquesta passa?
I doncs, mira, la veritat que tenim perfils molt variats, des de persones que surten del batxillerat i se volen encaminar cap a les arts escèniques i ho tenen clar i decidit, com persones que igual són més grans i volen fer com a segona carrera, o com de cop fa uns anys que estan fent teatre i els atreu la idea d'aprofundir més en aquest tema. O sigui que el perfil d'estudiant és bastant variat i superenriquidor, en realitat, per grups, que hi hagi gent de diferents edats i diferents bagatges.
Clar, quan parlant d'interpretació, sovint solen pensar en pujar damunt un escenari. Ben igual que quan te diuen que fas feina a la tele o a la ràdio, tothom només s'imagina el presentador, el locutor, quan hi ha molta més feina darrere, perquè qualcú ha de gravar o qualcú ha de fer de tècnic de so perquè a mi ara mateix m'escoltin arreu de tot Mallorca. Quins són els perfils o les competències que s'adquireixen durant el pas de 4 anys dels alumnes per a l'ESADIP?
Idò, en realitat el nostre pla d'estudis dona com uns fonaments teòrics i pràctics bastant sòlids en molts dels camps que formen part de l'escena, no? És a dir, que passant per espai escènic, per caracterització indumentària, passant per dramatúrgia, per escenificació, que vendria a ser com a direcció escènica, tot això com a també amb una part teòrica que acompanya tot aquest procés més aviat pràctic, no? I, evidentment, també tota la part d'interpretació i de les tècniques vocals, físiques, que acompanyen i que fan de s'intèrpret una persona com amb totes les competències per poder estar en escena o davant d'una càmera.
I, Maria Antònia, què és el que realment diferencia estudiar interpretació en una escola superior d'una acadèmia o d'un curs de teatre?
I de, mira, l'escola superior és una escola oficial, per tant, la titulació que tens és una titulació oficial equivalent a un grau. Per tant, després, totes aquelles portes que t'obri una titulació superior, o sigui, és equivalent. Per tant, hi ha com tota aquesta part d'accés a segons quines feines que amb una altra titulació no oficial no obtindries, no?
Heu sintonitzat.
A més...
Ah, no, perdona.
Perdona.
No, Ali, Maria Antònia, estem aquí apuntant com a locos.
Molt bé. No, que a més, evidentment, com la intensitat d'aquests estudis, que són 4 anys de molta dedicació, i amb professionals punters, aquí jo crec que diferencia moltíssim a nivell de qualitat i d'aprofundiment en la matèria de qualsevol altra opció que puguem trobar aquí a les illes.
Clar, jo ho deia, s'ha posat en marxa aquesta convocatòria extraordinària de les proves d'accés per al curs 2026-2027 i te volia demanar com són aquestes proves, perquè normalment aquest tipus d'exàmens solen generar nervis. No sé com són aquestes proves, què cerca realment un tribunal quan té un aspirant, que és allò que li posaran xec o progressa adequadament i pot travessar la passarel·la de l'ESADIP.
Mira, des de fa uns anys que intentam evitar molt aquest format com a més arcaic de prova que té a veure com amb una superexposició d'una cosa que dus preparadíssima i que has de mostrar una vegada i amb això te jutjarem, sinó que proposam unes proves una mica més processuals. Les proves d'accés són les extraordinàries, en aquest cas són 2 dies de treball grupal. Per tant, sí que és vera que tu t'has de preparar unes lectures i uns textos que has de dur ben apresos, ben memoritzats i també amb una mica de proposta, però allò que nosaltres volem veure, com el Tribunal de les Proves d'Accés vol veure, és la nostra capacitat de joc, de reacció, de flexibilitat amb això que duim preparat, no? O sigui que al final les proves d'accés consisteixen bàsicament en un procés de treball escènic. I a partir d'aquí, nosaltres podem veure com se respon en aquesta feina.
Per tant, si jo ara decidís què enviar de carrera i volgués sector, són 2 dies que hauria de fer, més de setembre.
2 dies.
Prova grupal.
Sí, dia 2 i 3 ja, de setembre.
2-3 de setembre, encara tinc un parell de setmanes. Fins quan està obert aquest plaç, aquest termini d'inscripció?
No pots badar gaire perquè les inscripcions són fins dia 26.
26 de juliol.
De juliol, sí.
M'ho apunt. Dia 18 és el meu aniversari. A lo millor faré com un canvi de vida. Ara podré complir-te un any més. M'ho pensaré. Clar, tenim ja aquesta Escola Superior d'Art Dramàtic i un pic acabes no només pot fer d'actor. Ho dic perquè si se pensa, diu, ai no, és que només puc fer interpretació. Ho comentàvem abans, l'ESADIP és molt més que poder fer d'actor. Tu deies, és un grau, també la gent podria fer de professor, entre d'altres coses.
Sí, o sigui, les sortides són diverses. És vera que nosaltres estem superencaminats amb la part escènica, perquè és la nostra matèria, però és vera que els fonaments teòrics i pràctics que ofereixen els nostres estudis te pot garantir desenvolupar-te molt bé en molts àmbits del món cultural, per exemple, tot allò que sigui gestió, mediació, producció cultural i també acadèmics, no? Vull dir que com a profes de teatre que mos fan falta escoles pont que formin bé aquests alumnes que potencialment després vendran aquí, si això també és una sortida supervàlida, no? I tot allò, evidentment, que tingui a veure amb la investigació escènica i la interpretació i creació directament, sí, sí.
I Maria Antònia, cada vegada avui dia hi ha més sèries, més plataformes i produccions audiovisuals. No sé com ha pogut canviar això a la formació dels futurs actors o actrius.
No, sí, mira, no ho sé, és vera que el bagatge amb el que venen els nostres estudiants, sobretot els més joves, té molt a veure amb aquest ecosistema audiovisual que mos en revolta. I, per tant, això també modifica les aproximacions que tenen cap a materials textuals que proposen ells i que proposam des de l'escola, no? També hi ha assignatures d'interpretació davant de càmera, o sigui que aquest món està molt present, però és veritat que l'enfocament de l'escola té a veure amb preparar un intèrpret perquè pugui fer indistintament teatre o audiovisual, no?
I ja per acabar i per animar a tots els futurs actors i actrius d'aquest arxipèlag, recordem, fins dia 26 de juliol la inscripció en aquestes proves extraordinàries de l'ESADIP, que se faran dia 2 i 3 de setembre. Si haguessis de desmuntar un tòpic sobre estudiar art dramàtic, quin seria? Per exemple, se lliga molt, que sempre s'ha dit, els actors lliguen molt. Tu aquest tòpic el mantens o el descartes?
Home, jo crec que això s'ha de mantenir, s'ha de lligar, tots els actrius han de lligar fins al final. Aquest el mantenc. Me sorprèn que hi ha poca festa a Trop últimament a l'ESADIP. Jo pensava que hi hauria, que muntarien més festes els estudiants. Necessitam fornades més festoses.
Idò, queda apuntat, meiam, si aquesta promoció 2026-2027 du sa marxa, que la directora adjunta de l'ESADIP reclama, i veurem què tal. Ja en tornem a parlar al setembre. Maria Antònia Sales, directora adjunta de l'ESADIP, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Una abraçada. Nosaltres ara fem una segona pausa en aquest programa en companyia de Maria Dolores Pradera, amb una cançó ben dramàtica, com l'ESADIP, ja que s'ha d'interpretar. Una cançó que estic convençut que coneixes i que t'encanta.
Segur.
El Rosario de mi madre.
L'he escoltat 30 vegades al Manco el dia.
És que és una meravella.
Una meravella.
Que sona
així. I com que m'encanta el dramatisme.
Que sona així, escolta.
Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya más bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Són les 12:47, ja encetem aquesta recta final de programa, i aquí s'hi sona Forever Young d'Alphaville, hem de saludar na Maritoni Esquines, que d'un jo tot es programa.
Sí,
però bé,
aquesta setmana és una excepció.
Jo seguiré el protocol. Maritoni, com estàs?
Molt bon dia, molt
I
bé.
I què ens has preparat avui en este un Mallorca jove?
Avui tenim una secció que ens farà molta gana. I mai millor dit, perquè parlam del top 5 dels menjars d'estiu. Aquells plats que quan arriba la calor només de pensar-hi ja ens venen ganes de seure una terrassa a la fresca. De fet, farem una llista amb menjars fresquets i fàcils. Evidentment, el rànquing és discutible, perquè aquí cada família té la seva recepta estrella. De fet, a veure si durant la secció estaran d'acord o no.
La panxa ens fa soroll, la boca ens saliva, no es fer volar coloms, és que la gana arriba. I aquí a la nostra terra és allò més normal cantar una cançoneta per començar plegats. Som-hi tots a menjar.
Començarem a l'enrevés. En el nombre 5, jo diria el gazpacho. No sé què em penses, Xisco.
És que no m'agrada gens.
Ja, a mi tampoc. Però és que 5 és pitjor, per tant, anirem millorant, no te preocupis.
Ja, però direm que el gazpacho és un clàssic d'estiu. Tomàtiga, cogombra, preva, oli, vinagre i ben fresqueta sa gelera. A més, és d'aquells menjars, segons me posa aquest guió, que fan la feina per tu, perquè el prepares un dia i tens sopar per unes quantes jornades
sí.
més.
Si m'agradés, és una cosa que agrairia molt, perquè és fàcil de fer, no t'has de posar a fer cap cosa elaborada, però d'això he parlat del gazpacho perquè sé que hi ha gent que en demana, que li encanta, però hi ha preferències. N'hi ha que els agrada que siguin més líquids i n'hi ha que troben que si no sembla un suc de tomàtiga no els hi va bé o una sopa, o sigui tot el contrari, que no sigui tan líquid. Jo, a mi no m'agrada, però crec que si em mengés o no, em begués, és que no sé què de dir, perquè això realment ho menges amb una cullera.
Ara qui pens? A mi només menys gazpacho quan són gazpachos alternatius.
Què vol dir això?
Que te fan gazpacho de cindri, gazpacho de cirera i es puntet dolç de sa fruita. Ses vegades que l'he tastat, no me'n menjaré quatre platades,
però
si hi ha un, si hi ha un sopar o hi ha un dinar on qualcú fa gazpacho, no me sobretja. I també te dic que, ho he comentat abans, quan parlaven dels teus gelats estranys,
sí.
que m'agrada molt un gazpacho que vaig menjar que no fa ni pons, que m'agrada una bolla de gelat d'ofabeguera i li va donar un toc brutal a sa sopa. Bàsicament perquè jo vaig menjar mig gelat, li vaig dir, posa'm en dues bolles. I jo vaig menjar gelat una mica regat en gazpacho.
Tu series de les persones que t'agraden el gazpacho en lloc de líquid o sopa en gelat.
Gazpacho en coses.
Gazpacho en coses. M'ho pareix perfecte. En el top 4, Xisco, què hi posaries?
Idò, com que som una persona disciplinada, Maria Antònia, jo al top 4 posaria l'ensalada de pasta, sens dubte. Un altre imprescindible de platja, piscina i excursions. Pasta, tonyina, blat de moro, olives... Cada casa té la seva versió.
Jo crec que és probablement un dels plats més adaptables de l'estiu. Hi poses el que vulguis, el que tinguis a la gelera, i tens una bona menjada per dur a la platja, per dur la feina, per dur amb els teus fills, els teus companys... En el meu cas, els aliments que no poden faltar una ensalada de pasta són tonyina, formatge, domàtiga i blat. Em falta algun.
Te'n deixes un. Sou.
Quin? És que no són d'ou bullit, jo només m'agrada el de dins.
Ja, però és que sou, quan tu poses ou una amanida de pasta, si poses ou i tonyina, ja ho lliga.
Ja.
Ja te queda, ja,
sí, ja s'ensalada
s'ensalada de pasta, tot i la redundància, ja fa pasteta. I ja queda lligada, perquè si no, a vegades m'ha passat d'anar a qualque restaurant o de qualcú que ha intentat fer una ensalada de pasta amb tota la bona intenció de la seva vida, que com que no hi posa res per lligar-la, l'únic que tens és com un grup de coses
mesclades
a l'atzar amb un rajolinet d'oli. I no és el mateix.
No, però
sempre
sí,
ou i tonyina.
El que no falla mai en el nombre 3 és la coca de trampó. Aquí ja jugam a casa, un menjar típic d'aquí, que sí que automàtica, prova ceba i una bona massa. Jo crec que aquí no m'hi falta res d'ingredients i és un dels grans símbols gastronòmics de Mallorca. No sé si m'agrada més. Aquí hem set un poc un debat. La coca de trampó o la coca de verdures? És que és un altre clàssic. I també és fresquet, no sé, tu
no,
què diries?
És que no en tenques dubte.
Que sí, te quedes més...
No,
un...
sí, però és que no en tenques dubte de posar sa coca de trampó en el mateix nivell de sa coca de preves.
Ah, d'acord.
A mi sa coca de preves només guanyaria a sa coca de trampó
sí?
si és una coca de preves que m'adú un pic en sang i el meu ròpid perquè li fa una clienta seva, que és coca de preves caramelitzats.
No ho he tastat mai.
Coca més postres. i ho juntes tot perquè té una quantitat de
salat,
sucre.
Salat, dolç...
Però és una fantasia absoluta aquesta coca. Però si no, coca de trampó, de mo mare. Ho dic perquè a mi la coca de trampó ha de ser de mo mare, de Madó Maria.
Jo espero que espit de l'any que esteu rupit a dur aquesta coca... duguis un tros cap aquí per compartir amb els teus companys, perquè jo no he tingut el plaer de provar aquesta coca de verdures, de prevestam.
Te record que sabó. Jo fins fa dos dies no sabia ni que existies. Per tant, troc que vols te vols incloure dins un club que ara mateix, estimada, no sé si te pertany.
No, però he fet bé, m'hauré de guanyar la teva confiança.
No, perquè crec que ni na Maroto, ni na Marta Garau, ni en Noguera l'han tastada mai, perquè jo quan me la duen, la deix a nostra.
Ja, no és de compartir, Xisco.
Són de compartir allò que m'agrada normal.
Ah, si t'agrada molt...
Allò que m'encanta són més de dosificar-ho a casa, no sé què dir-te.
Ja.
Tu n'és molt generosa amb aquest tema,
jo,
amb menjar.
Jo, sí, la veritat que sí.
Cada dia hem berenat i mai m'has oferit, vols un trosset de meló? Cada dia te dus un entrepà boníssim.
Sí, s'entrepà.
De Manacó, sí, perquè no sé què tens pel Manacó, que ha dies que hi fas pernocta.
Sí, a matur.
I dus un panet que fa molt bona pinta, i jo encara no l'he tastat.
Jo és que te vaig a les teves torrades i dic, ja, deu estar satisfet en les teves torrades.
I doncs, mira, pens que m'haurà servit aquest Mallorca jove un piquioli, perquè jo no el trauré a fer fins d'aquí 100 anys que no haguera tornat de vacances, m'haurà servit per pactar que a partir d'ara compartirem menjar.
Me parir perfecte. Xerrant de menjar, Xisco, hem parlat de coca de trampó. Què hi posaries en el nombre 2?
Idò...
Jo diria... S'ho pot parar fàcil. De coca de trampó a trampó. No hi ha molt de misteri.
Ja, però, mem, no podríem haver pensat una mica més els elements d'aquesta llista.
És que és top 5 plats d'estiu, i si ho duim al nostre territori,
sí, però,
millor.
Una cosa, però... Coca de trampó i trampó no ens posaríem a la mateixa casella... en diferent companatge.
Sí, per aventura, sí. És que és el mateix, fred, saludable i perfecte per combatre en la calor. Encara que hi ha gent que diu que un bon trampó ha de tenir proporcions exactes. Això és que el trampó no passa.
Clar, que un trampó en teades grans de tomàtiga no és menjador. El problema és que dur una feinada tear-lo petit. Però a mi m'agrada petit.
Clar, t'agrada petit, però no t'agrada cuinar-lo petit. L'han de donar fet.
Exactament.
Et de meus.
I mo mare ja sap com m'agrada, perquè jo també és trampó que menjo sovint, és de mo mareta, me posa molt de preva, poca ceba, poca tomàtiga i molta tonyina.
O sigui, els ingredients principals per tu d'un trampó serien es preva i la tonyina.
Exacte.
No la tomàtiga i la ceba, que venen a ser essencials.
La tomàtiga i la ceba decoren.
Ah.
Però es preva i la tonyina, que és allò que m'agrada, que n'hi hagi amb abundància.
Com que ens encanta debatir i no solem estar d'acord, obre un altre debat. En el nombre 1 ja arribam a la recta final dels top 5 plats d'estiu. Diré el pa amb oli. D'aquells menjars que serveixen per qualsevol moment del dia, però el debat està en l'ordre de preparar-ho. O sigui, jo ho faig de la següent forma. Sempre el pa, la domàtica fregada o tallada, la veritat que no tinc preferència, m'agrada de les dues formes, l'oli, la sal i després el companatge. M'agradaria saber com ho fas tu, a veure si estic d'acord o no.
Mira, dilluns vaig anar a sopar amb Marta Sampas, companya, sí, d'esports, que va demanar a veure el partit d'Espanya del Mundial,
sí,
no? I varen tenir aquest mateix debat.
I com ho vas fer tu?
Jo vaig sempre frec la tomàtica,
molt bé,
pot ser sal i després pot ser oli.
Ja, no, però és que tu penses una cosa, quan fregues la domàtica... Ah, no, perquè faig la domàtica abans, si és vera, no perds res. Perquè hi ha gent que posa soli i se sal i després fregues la domàtica tots els productes. El que és la domàtica no té sentit.
Això ho fa el meu ropit, però ell després se menja la domàtica. És a dir,
l'aprofita.
La pell se l'acaba de menjar, perquè pensa que és on hi ha molt de licopè i on hi ha molta fibra.
Com un avió, l'estiu passa de pressa i sembla que s'escapi entre els dits.
I doi, Xisco, aquest ha estat el nostre top 5 plats d'estiu. No sé si n'has trobat cap a faltar.
Idò, t'he de dir que has tombat, perquè ara me n'he temut que la majoria de plats que m'ha anomenat són bastant sants, bastant,
sí,
healthy. Supos que li has fet un homenatge a la nostra col·laboradora, sí, del dia, a Fanny Pons, per si escolta aquesta secció, que no t'arranyi. Patata, aubergini, preva, tomàtica i molta paciència per preparar-lo. I sobretot, agafar torcaboques per xuclar l'excés d'oli. El tombat és boníssim,
boníssim
si està ben fet.
I d'una feinada, d'esverar que és un dels plats que passen de generació en generació. Això ho has d'ensenyar. Maria Antònia, has de fer primer això, altre. Jo no som molt partidari de que tingui molt d'oli, per tant, com ha dit en Xisco, notau bé, heu d'aixugar bé la servilleta. I, de fet, per alguna cosa, dic, trob que existeixen els plats d'estiu i la conclusió que he tret d'avui és que tots són saludables i això m'anima més a seguir menjant, no? Perquè ens hi ven sempre menjant més coses, per aventura, no tan healthies. I, xerrant de no healthies...
Però es tombat, te'l menges calent acabat de fer?
No, jo des que reposi un poc així temperatura ambient, ni ho fiques a gelera ni ho torna a encalentir. M'agrada normal.
A mi m'agrada tap.
Sí, exacte, tap. Això és l'adjectiu.
Sí, però no és fàcil fer un menjar tap.
Bé, si el fas i el deixes...
Però te queda... Normalment és que és molt complicada aquesta temperatura.
Han de controlar minuts, no?
Evidentment és ni fred ni calent. Tap.
És difícil. I si
ara hem parescut, ja hem parescut esteu padawan. Ni fred ni calent. Tap.
Això és la reflexió d'avui.
Més o manco.
No, jo anava a afegir que, parlant de menjars no healthies, sí que n'hi ha un ens estiu que és gelats, abans ho hem avançat, que ara ja en fan de sabors molt estranys, i és un dels postres més típics de l'estiu, que sempre va acompanyat de qualque cosa. L'altre dia ho comentàvem. En s'encimada, quin gelat hi posaria? Jo és que, sense dubte, s'amela. No sé si hi ha aquí un pot de debat o no.
Hi ha un clàssic illenc, que seria mel o avellana, però jo penso que una encimada li diu tot.
En xocolata, no?
Li diu tot. Maduixa.
Maduixa?
Llet merengada. Coco.
Coco?
Coco.
No ho he tastat mai. A
veure, una encimada en gelat de coco.
Depenent de l'encimada, si és llisa...
I saps com és boníssima l'encimada en gelat?
No.
Si passa, l'encimada passa pella.
O sigui, un pic comprat en el fons...
Sí, sí, de l'endemà... Lo típic que te sobren encimades.
Sí, sí.
Jo el que faig
per
és...
Per reviure-la,
perquè te quedi... faig la reacció de Maillard, que és quan cremes el sucre, i la poses damunt la pella i la deixes croixent, sí. I damunt hi poses la bolleta de gelat acabada de treure de la pella. I el gelat se comença com a fondre una mica i és com si te menjassis una encimada amb una salsona dolça.
No ho havia tastat mai, de provar això. I la coca de verdures amb ceba caramelitzada.
Preves. Caramelitzat. Que en ceba caramelitzada la fan, però això l'emporà formatge de cabra.
I també m'agradaria, m'agrada tot.
Que mos queden 10 segons, s'ha acabat ja el debat.
Deixam una cançó de detallets. La platja per acabar.
Demà hi tornem. Una abraçada. Vos deixam amb els companys d'esports. Fins demà. Adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, govern, patronals i sindicats acorden tot un seguit de mesures per impulsar la conciliació com ajudes per a famílies, per a dones autònomes i també per a empreses. S'inclouen dins el Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031 que s'ha signat avui i que també preveu la creació